Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Dimecres, moment d'encetar la sintonia de Ràdio Balaguer, una altra edició del programa radiobalaguer.cat, el món de la informàtica. Jordi, des de Comsa Online, de el món de la informàtica, el món de les noves tecnologies, món també econòmic, perquè cada setmana obrim també parlant una mica de les afectacions macroeconòmiques i avui parlarem també d'economia.
Sí, parlarem d'economia i segurament també amb el nou president dels Estats Units que tindran aviat, no? També potser parlarem de nous vetos.
Bueno, avui no sé si serà el cas, ja seria estrany, però no tardarà, eh? De fet, encara no pren decisions. Les decisions encara les pren el govern anterior i encara no ha pogut tocar.
Sí, li queda uns dos mesets de vida a Biden, de vida política.
Bueno, suposem que sí, que de vida política, i de fet va prenent decisions també, pel que es veu, però en això nosaltres no hi entrarem, perquè de moment, com que no ha pres cap decisió que tingui a veure amb la tecnologia, nosaltres no hi entrem amb això. Entrem en matèria i així es podrem explicar tot el que sí que tractarem avui. La música, per cert, avui ens arriba des del Japó. Li posa Aki Amano. Aki Amano és qui posa la música i AMD és qui posa la primera notícia. Per què? Perquè parlarem d'acomiadaments. Sí, uns acomiadaments massius. De fet, ja us parlem de 1.000 treballadors.
Sí, i els acomiadaments massius, aquesta vegada parlem de la companyia AMD. Precisament fa setmanes que parlem que Intel, no?, sembla que està a hores baixes i AMD sembla tot el contrari. Pues bé, això no el priva també de que bueno, tinc que fer despidos massius.
Doncs, tot i les previsions de fabricació i vendes de xips, recordem que AMD ha sabut posar la poteta dins del tema de la intel·ligència artificial, té previst acomiadar el 4% de la seva plantilla a nivell mundial. Són aquests 1.000 treballadors, eh?
Sí, tinguent en compte que AMD té uns 26.000 treballadors a tot el món.
Uh-huh. Doncs això és el que fa al carrer, un 4%, 1.000 treballadors. Per què? Doncs ells esgrimeixen, de certa manera, una mica el per què. I, de fet, tampoc no ha agradat a la borsa, però tampoc ha sigut un daltabaix. Sí que la borsa ha castigat la companyia quan ha vist que havien d'acomiadar treballadors. Vaja, la gent, tothom està invertint en AMD perquè es pensaven que això no es podia acabar mai, que anaven on fire i que d'aquí 4 dies haurien acabat amb Intel. Però ha sigut una sorpresa, no?, que inverteixis en una companyia que pensis que està creixent, i de cop i volta et diu que acomiada 1.000 treballadors.
Sí, tota aquesta sèrie de acomiadament, recordem que diguem que és un procés que estan fent la majoria de tecnològiques, sobretot des de que es va reobrir, va acabar la pandèmia i va acabar, diguem, uns anys extremadament bons per ells.
Mm-hmm. Doncs es veu, pel que diu la companyia, que els resultats en el sector gaming no són com esperaven.
Sí, i a més, diguem que alguns indicadors apunten que els acomiadaments podrien arribar al 15% de la plantilla. Alguns rumors.
Alguns rumors. De moment ha sigut aquest 4%. Com veiem, sembla que... De fet, això ha sortit de rumorologia de dins. Ha sigut treballadors, bàsicament, els que ho han dit. Eh? La companyia tampoc no ha dit res en ferm, però el que està dient tothom és que, sobretot al sector gaming, no acaben de funcionar les coses bé. Vaja, el de sempre, no? Que la pandèmia va encarregar un munt de gent i segurament ara, doncs, el sector de la IA funciona molt bé, però el sector del gaming, pues, bueno, potser no els cal tanta gent.
Sí, sí.
Va com va. També volem parlar-vos d'una altra companyia. Per què? Perquè tenim uns altres afectats per la voràgine europea d'imposar sancions, i en aquest cas són la gent de Meta. Ja han anunciat que recorreran la multa de 797 milions que els ha imposat la Comissió Europea. Per què? Perdó, doncs, perquè diu que afavoreixen el seu marketplace, el Facebook Marketplace.
Sí, déu-n'hi-do com apreta, no?, la Comissió Europea en quant a multes, perquè...
Sí, perquè 797 milions nosaltres ho hem dit aquí com si fos el que gestionem cada matí, però...
Sí, però no només Apple, diguem que es van dur una multa molt quantiosa, sobretot pel tema de la seva marketplace, sinó que també ho ha fet Facebook, i també bàsicament l'acusen de monopoli, i a més ha rebut una multa de 797,72 milions d'euros.
Mhm. Doncs, què és el que ens expliquen des de Facebook? A Facebook ens expliquen que ells ho recorreran perquè dius que ells bàsicament el que van veure és que a la seva pròpia xarxa tenien més de 400.000 grups per compra i venda. Això només parlant d'Europa, o sigui, grups de gent allò de compro no sé què o ven no sé quant. Segur que n'heu vist més d'un d'aquests grups. I ells van dir, home, pues si la gent el que té ganes és de fer la nostra xarxa per comprar i vendre, doncs directament...
Fem un marketplace.
Fem un marketplace directament a dintre i així cap problema. Però la Comissió Europea això no li ha agradat.
Sí, bàsicament, conté un enllaç il·legal amb els usuaris i ha estat acusada d'utilitzar la informació d'altres botigues que tenen publicitat a Facebook per competir entre elles.
Vaja, o sigui que estàs mirant el que els altres t'estan pagant per anunciar-te, per tu encara pots ajustar més el teu marketplace o acabar-hi de fer coses. El que diu la Comissió Europea, doncs el de sempre, no pots estar aquí i allà. O sigui, si tu ets el lloc on els usuaris entren a passejar, no pot ser també el que posis les botigues. O poses el carrer o poses la botiga. Les dues coses alhora està mal vist. Més sí. Que res quan després encara estàs cobrant altres per posar la botiga i tu els fas la botiga més gran.
Sí.
Vendria a ser això. Bueno, 800.000 euros. No, 800.000 euros no. 800 milions d'euros.
Sí, sí.
De moment està recorreguda la sanció, veurem on acaba tot plegat. I un altre que ja s'ha curat en salut, de fet va començar a curar-se en salut fa un temps i encara ho continua fent més gran, és TikTok. Aquests ja tenen por no de les sancions directament, sinó de que els tanquin. I TikTok ha començat a migrar i emmagatzemar les dades dels usuaris europeus en un nou centre de dades ubicat a Noruega, en aquest cas.
Sí, bàsicament a TikTok no tenien por per una multa molt quantiosa, sinó que tenien por directament que els tanquessin. Als Estats Units ja pràcticament ningú pot utilitzar, bueno, ningú, sobretot amb dispositius...
Sí, sí, qualsevol dispositiu que us doni, no? O sigui, si el telèfon és vostre, a algun estat ja no, però a la majoria d'estats sí. Si el telèfon és vostre o l'ordinador és vostre, faltaria més. Però si és un dispositiu governamental o fins i tot educatiu que us han donat a l'escola, el que sigui, ja no podeu entrar al TikTok als Estats Units.
Sí, bàsicament a Europa també tenien por que els hi pogués arribar a passar el mateix i, per tant, el que han fet és intentar complir les lleis europees.
Mm-hmm. Doncs el primer que demanaven és que, clar, la nostra informació on estava? Pues la nostra informació, segons TikTok, estava als Estats Units. Sí. No era Europa.
No era Europa. La normativa europea el que demana per la protecció de dades és que les dades dels usuaris europeus se guarden a Europa.
Uh-huh. Què és el que va fer? Doncs el primer que va fer TikTok va ser un primer moviment. Va muntar un primer centre de dades on va anar movent informació. Però ara sí que ho fa a lo gran muntant un altre megacentre de dades a Noruega i aquí és on mourà tota la informació dels usuaris europeus.
Sí, bàsicament, prèviament els usuaris europeus no els tenia la Xina, sinó que els tenia Estats Units.
Uh-huh. Recordem que ja l'any passat vam dir que els començava a moure un petit centre que tenia Irlanda, però no era suficientment gran i ara el mou aquí. I algú dirà, i per què tot plegat? Doncs perquè aquí han contractat també un proveïdor independent de seguretat que diu que el que ha de vigilar és que les dades que hi ha en aquest servidor europeu no puguin ser consultades per treballadors xinesos.
Sí, sí, ni més ni menys. Complir la normativa europea de protecció de dades.
Bueno, ens ho creurem tot plegat. Més coses que us volem explicar al programa d'avui. Una altra que, bueno, a la majoria de gent ni li afectarà per a res, però sí que us volem dir, per aquells que teniu... No, jo no em penso canviar el telèfon. Si tinc un telèfon, és vell, però funciona perfectament. Que sapigueu que podeu tindre una sorpresa si sou dels que us funciona perfectament perquè cada cert temps jo el formatejo tot i torno a instal·lar i em queda com a nou. Apple eliminarà les còpies de seguretat antigues del iCloud a partir del dia 18 de desembre. O sigui, d'aquí no res.
Sí, Apple eliminarà aquestes còpies de seguretat a l'iCloud de dispositius amb versions de sistema operatiu anteriors a l'iOS 9.
Què vol dir això? Doncs que si teniu el que diem, un iPhone o qualsevol aparell que sigui vellet i encara vagi amb un iOS 9 o menys, doncs si feu això de tant en tant, no, jo agafo, formatejo el telèfon i avall, torno a instal·lar la còpia de seguretat i em queda com el primer dia. I ui, perquè l'he de canviar, si encara funciona, doncs sí, encara funcionarà i el que tingueu a dins estarà a dins, però la còpia de seguretat volarà pels aires.
Sí, bàsicament el que recomanem des d'aquí és que agafeu aquesta còpia de seguretat i la podeu guardar en local, amb el vostre Mac o amb el vostre PC, a través de l'aplicació iTunes.
Mm-hmm. Doncs això és el que heu de fer si no voleu perdre tot el que hi teniu i si voleu restaurar algun dia el mòbil allà on estava. Anem a parlar d'Intel. Per què? Perquè Intel bueno, continua viva i aquí està llançant nous processadors. Ens expliquen que llançaran 7 nous processadors i ara veurem una miqueta per damunt què ens han de portar aquests processadors, perquè venen a ser el que la gent acaba demanant. No grans topalls de gamma, sinó processadors resolutius, potser. El que dèiem l'altre dia de Samsung, no? Un fals quartos, doncs venen telèfons de la gamma mitja. No?
Sí, qualitat i preu força interessants. Us estem parlant dels nous processadors Core Ultra 200 i 200T, amb TDPs de 65 i 35 watts de consum.
Mm-hmm. Doncs això és el que diem. Intel acaba de llançar els Arrow Lake, processadors que ens havíem, ja havíem tocat nosaltres, ja havíem dit, havíem presentat en la seva versió desbloquejada, uns processadors potentíssims, però de vegades el que li cal a la gent són processadors pel dia a dia.
Sí, aquests Core Ultra 7 es presenten a la seva versió 265 amb TDPs de 65 watts i configuració diferent de nuclis i freqüències reduïdes. Tenim també una versió F que és sense gràfics integrats, que s'assembla molt a la 265 que us acabem de comentar.
Doncs tindrem de tot una miqueta. Tindrem des de la gamma més alta amb els Core Ultra 9, que són aquests que comentaves, no?, de 65 watts amb 24 nuclis i tota la potència que vulguem, i després anirem baixant cap al 7 i cap al 5.
Sí, bàsicament tindrem, bueno, com acostuma a ser habitual, els Intel i9, i7 i 5.
Doncs perquè veieu que potser no seran els processadors més extrems, potser no seran els processadors que buscaran els jugadors, però seran els processadors que la gent necessita, i tant que parlàvem d'Intel, si Intel, que si, oh, si té tants problemes, no. Intel continuarà traient processadors, Intel continuarà equipant ordinadors, i segurament Intel encara li queden molt temps de ser el líder, de ser el més venut en ordinadors. I justament el que fa Intel és un altre pas, i també us el volem explicar, un moviment per intentar-se posicionar, no pot ser per guanyar la cursa, sinó, si més no, per posar-se davant, al punt de sortida, no? Per ser el primer a sortir, i bueno, si surts el primer sempre pots guanyar alguna coseta. Perquè nous rumors situen un llançament de les Intel Battery Mesh al desembre.
Sí, bàsicament la majoria de fabricants apunten a que trauran les seves properes gràfiques a principis del 2025, i sembla ser que Intel vol traure les seves al desembre, és a dir, d'aquí un meset, o d'aquí menys d'un mes.
Mm-hmm. Quina és la idea? Pues la idea és aquesta, no? Si dilueixes entre tots els demés i entres a la competència directa, veurem què tal surten els resultats amb les teues. Si ets el primer a traure-la, estaríem parlant de que molts fabricants potser les trauran gener-febrer. Si tu les traus al desembre, tens aquests dos mesos d'antelació, vas dos mesos per davant.
Sí, per tant, apuntem-vos aquest nom, que són les Intel Battle Mage, que bàsicament són les noves gràfiques independents de la companyia Intel, unes gràfiques que vindran a competir amb les GeForce d'NVIDIA o amb les ATI d'AMD.
De totes maneres, haurem de veure què tal funcionen, també, perquè una cosa és que surtis per davant i l'altra cosa és que quan surtis per davant la crítica no te l'estiri pel cap.
Sí, veurem el rendiment que ens ofereixen, això està per veure, hem de veure els primers benchmarks, però bueno, de moment s'apunta que amb una presentació que fa Intel aquest desembre, que és la Golden Peak Upgrade, és possible que ens presentessin aquestes gràfiques.
I de totes maneres recordem que Intel ja té una experiència en gràfiques, perquè bueno, tots els seus processadors o la majoria dels seus processadors en porten d'integrada, alguna cosa sabran, no?
Sí, sí, sí.
Veurem què tal surten. Anem a parlar de Samsung. Per què? Perquè ara hem sabut que Samsung llançarà les ulleres intel·ligents, o sigui, ens ho confirmen quasi bé, era un rumor, i Samsung entra directament a la batalla per fer-se lloc entre els fabricants i venedors d'ulleres intel·ligents. I ja sabem fins i tot una miqueta d'elles.
Sí, llançaran ulleres intel·ligents XR amb xips ARU de Qualcomm, càmera fotogràfica de 12 megapíxels i una bateria de 155 mAh, i les llançaran el 2025.
Doncs Jordi, directament és una declaració d'intencions, perquè ja ens expliquen més o menys com seran, a més ens expliquen que portaran intel·ligència artificial impulsada per Gemini de Google. Vaja, que ja no seran, o cada cop seran més els fabricants que ens donaran ulleres.
Sí, algunes d'aquestes característiques, d'aquestes noves ulleres, s'inclouran de dispositius similars als intel·ligents, com són les ulleres Ray-Ban Stories de Meta.
Que, diguéssim, podrien ser la seva competència més directa, no?
Sí, que també portaran processadors ARU de Qualcomm i una càmera també gran angular.
Uh-huh. Doncs, com veieu, sembla com si tinguéssim dos dispositius més o menys iguals. Un seran de Samsung, els altres seran de Meta i Ray-Ban.
coneguda marca, no?, d'ulleres.
D'ulleres, ja. Sí. O sigui, entrem en una batalla. Qui serà el guanyador?
Tots els dispositius que portarem al final seran tecnològics.
Sí, sí, fins i tot les ulleres, ja ho veieu. Eh? A més, van per la porta gran, diuen que directament a temps de sortir ja sortiran amb 500.000 unitats. O sigui que ho tenen molt clar, que això es vendrà com si fossin, bueno, llonganisses en una carnisseria. Qui també té previst vendre'n molts, i de fet ja n'ha venut bastants, és Apple dels seus AirTags. I ens expliquen que a mitjans de l'any que ve ens arribarà una nova versió. Portarà algunes millores pel que fa a abast i també millores en privadesa, un dels temes més controvertits de les AirTags.
Sí, Apple va llançar les AirTags dissenyats per localitzar objectes com ara o carteres. Molt útil, un producte molt útil, no?, pels despistats, per dir-ho així.
Sí, és aquell producte que, si no sabeu on és una cosa, doncs ens diu si està a prop, no està a prop, més o menys per on para, i a més la podem arribar a fer sonar perquè la localitzem més fàcilment, no?, emet un so. Per què necessitem una nova versió? Home, el primer que ens diuen és que aquesta nova versió tindrà un millor abast, o sigui, tindrà més cobertura, serà més fàcil de localitzar, i si ja us ha passat mai que un AirTag... Recordem que tot això, els AirTags són localitzables des del vostre dispositiu, però també d'altres dispositius de la marca, o sigui, entre tots fan xarxa. Sí, però si teniu problemes, aquest tindrà millor cobertura, diu.
Sí, fins ara les actuals ofereixen una capacitat de rastreig utilitzant tecnologia de banda ultraample a través de Bluetooth, per posar-vos un exemple, i utilitza Bluetooth d'altres dispositius. Ara han millorat aquesta localització encara.
Doncs amb l'ultra-wideband, que suposem que ens donarà molta més capacitat encara amb aquesta actualització. Però un altre canvi també que ens fan és una millora en la privadesa. Algú dirà, què es pot millorar en la privadesa? Doncs sí, ja ho vam explicar alguna vegada. Hi havia gent malintencionada que els feia anar per rastrejar algú. Al cap i a la fi, si et compres un AirTag i la pegues al cotxe d'algú o el fiques a la motxilla d'algú, pots saber aquest algú on para en tot moment.
Sí, sense que ell ho sàpigui.
Sense que ell ho sàpigui.
I aquí hi ha el problema de privadesa.
Aquí hi havia el problema de privadesa. Què és el que es va fer? Es va enviar una actualització dels AirTags que, si feia més de cert temps que el dispositiu no estava amb tu, el dispositiu començava a pitar. D'aquesta manera que l'usuari sabia que tenia un dispositiu enganxat a sobre que no era d'ell. Però la gent malintencionada va descobrir la manera de deshabilitar l'altaveu d'aquests AirTags perquè no pogués, perquè ni que pitessin no sonessin. Diu que ara ho han dificultat molt més, que desactivar l'altaveu serà més difícil. I a part també portaran aquest nou sistema que han desenvolupat al costat de Google, que farà que tant si és un dispositiu preparat per a Android piti en els mòbils tant d'Android com de iOS, o al revés, si és un AirTag com aquests, piti tant els dispositius iOS com Android, si algun ens està seguint i no és nostre. Us expliquem també que ja està disponible per descarregar la ISO de Windows 11 ARM. Sí, bueno, si teníem les ISOs descarregables de Windows normal, entre cometes, perquè no hi havia de ser aquest.
Sí, bàsicament us estem parlant de la versió de Windows, de la versió del Microsoft Windows, que està feta específicament per a processadors ARM, que són els processadors que equiparem amb els nostres mòbils. Recordem que és una versió que va sortir disponible amb els nous Snapdragon X Elite i Elite Plus, i bàsicament són uns portàtils que, com vam explicar, no anaven amb l'arquitectura de sempre, sinó amb l'arquitectura dels Qualcomm.
Per a què volem una ISO descarregable? Home, doncs perquè hi ha gent que li agrada catxarrejar i després es voldrà tornar a instal·lar amb aquest portàtil, per exemple, el sistema operatiu.
Sí, bàsicament una de les funcions que li podem trobar és que si tenim ja un Windows 11 podem activar una màquina virtual, no?, amb Windows 11 ARM.
Per exemple, també.
Cap sentit ni un, però
bueno,
ho podem fer.
Cadascú ho sabrà, pot ser algú per fer algun testeig o fer alguna cosa, no sé. De moment tenim això i de moment tampoc molta més funcionalitat no hi ha, perquè recordem que molts més xips que funcionin, que siguin per executar Windows 11 amb ARM, no hi ha, tot i que en teoria els de la companyia de la poma, els d'Apple, sí que serien capaços de fer-ho.
Sí,
o sigui, amb aquesta ISO podríem arribar a instal·lar un Windows 11 en un Mac.
Sí, ni més ni menys. A més, també hem de tindre en compte que hi ha rumors que apunten que Nvidia i MediaTek estan preparant també els seus processadors ARM per executar el Windows 11 ARM.
Vaja, el que diem sempre, no? Fins ara, quan anem a comprar un ordinador, ens diuen allò de blanc o negre, no? Si el voleu Intel o AMD, d'aquí no molt, segurament ens diran Intel, AMD, Qualcomm... Vale.
MediaTek, Nvidia...
Ens faran una llista, a veure quin
triem. Bueno, al final podrem triar, tindrem més a triar i possiblement el millor.
Parlem d'Amazon, no acostumem a fer-ho gaire, tampoc no és que vulguem entrar en el Black Friday, que també aneu, allò que diem sempre, aneu mirant preus, no? I diem Amazon i Black Friday perquè van una mica lligats ja últimament. El que sí que us volem dir és que Amazon fabrica quasi bé de tot. Si us hi heu fixat, dispositiu que sembla que funcione, doncs perquè no, Amazon entra al mercat. I ara ens sorprèn perquè Amazon comença a fabricar Smart TVs, o sigui, televisions i tot ja.
Sí, tindrem televisions i tot, a més amb tecnologia Smart TV, que estan basats en pantalles QLED, mini LED, a 144 Hz, i també amb la tecnologia AMD FreeSync Premium Pro, per si enxufeu un ordenador.
Vaja, estem parlant de televisions, però semblen unes televisions quasi que són televisions per a jugar, no? És una mica de tot.
Sí, bàsicament, per si algú es vol apuntar ja el nom d'aquesta nova tecnologia, d'aquestes noves teles, s'anomenen Amazon Omni.
Doncs això és el que vol fer Amazon, a part de ser la gran botiga, vendre coses d'altra gent, perquè no, ja me les faig jo mateix i me les venc. Ens sorprèn amb aquest llançament, doncs veiem que hi ha teles de quatre mides, des de les 55 polzades, 65, 75 i 85, o sigui que res de teles petites, i a més crida l'atenció sobretot que porten aquest AMD FreeSync, eh?
Sí, aquesta tecnologia per sincronitzar-ho amb la gràfica, si ho enxufem un PC, i també comentar que a nivell de Smart TV porta la plataforma Fire TV, que és la seva pròpia.
Ja la porta integrada.
Ja la porta integrada, per tant no trobarem ni Android TV ni cap altre sistema, sinó simplement el seu propi sistema, bàsicament per poder descarregar i utilitzar aplicacions com Netflix o altres.
De moment surten a la venda als Estats Units i al Regne Unit, no a la resta de països, però suposem que tard o d'hora acabaran arribant.
Segurament, properament, arribaran al mercat europeu, també.
Vaja, entren a tot arreu, aquesta gent d'Amazon, eh? Jordi, s'ho acaben fabricant tot, eh? Aviat trobarem des de bolígrafs a Amazon fins a, doncs, per què no, teles a Amazon, tot Amazon, eh?
Sí.
També us volem fer ressenya avui i explicar-vos que dos programaris, potser alguns us sonaran a xinès, altres potser els heu fet alguna vegada, són el VMware Fusion Pro i el Workstation Pro, passen a ser gratuïts.
Sí, de moment sembla ser que des de l'adquisició d'InVMware per Broadcom, bàsicament eren dos companyies molt similars a nivell de tamany. Però tot i això, a vegades no sempre el peix més gros se menja el més petit, sinó que en aquest cas Broadcom va aconseguir comprar InVMware i sembla ser que de moment pels usuaris tenim una bona notícia, i és que dues aplicacions de InVMware de virtualització, com són el Fusion Pro i el Workstation Pro, bàsicament més que virtualització per utilitzar màquines virtuals, pues passen a ser gratis.
Sembla com a curiós, no?, que tinguis dos programaris que fins ara eren de pagament, que són dos programaris que en principi funcionen força bé i de cop i volta agafes i els dones gratis. On està el negoci? No ho acabo de veure jo, però bueno.
Bueno, segurament si utilitzem el VMware Workstation Pro, utilitzem màquines virtuals, en un moment o altre ens tindrem la necessitat de crear-les. Aquí llavors entren les versions de pagament.
Suposem que és això, eh? Llancen la meitat de la solució, diguéssim, gratis, i així a veure si acabem d'enganxar la gent. Bueno, si sou dels que l'utilitzeu, pues benvinguda sigui la notícia. Si algú diu, pues jo el pagava, els que els pagaven tindran accés a unes ajudes més personalitzades, eh? És l'única diferència que hi ha, diguéssim, de l'una a l'altra. Els altres tindran també ajudes, però no seran tan personalitzades. Seguim presentant més coses, seguim explicant-vos cosetes que han de venir. Els Huawei Mate 70 sèries, sabem quan han de venir, el 26 de novembre a la Xina.
Sí, bàsicament presentem nous mòbils, la gamma Mate 70, i a més els presentem de la companyia Huawei. Recordem que Huawei és una de les companyies més potentes que hi havia a nivell mundial de mòbils i, bueno, els vetos americans la van afectar negativament.
Per això parlem del 26 de novembre a la Xina, perquè, de fet, no sabem ni si arribaran a la resta del món. La majoria de dispositius sí que arriben, però un dia o altre potser deixaran d'arribar.
Sí, aquesta companyia no pot utilitzar cap tecnologia americana i, per tant, bueno, no pot portar ni Android ni processadors de segons quines característiques ni altres components.
A grans trets, Jordi, això sí que el fet del processador potser per molta gent és secundari, però per altra gent... Que no porto Android. Sí que és important, perquè a vegades hi ha aplicacions que no les acabarem trobant. Sense anar més lluny, per exemple, pensant qualsevol aplicació d'algunes corporacions de mitjans que tenim per aquí o de moltes botigues que tinguem per aquí,
tampoc
sempre si mireu i diu desenvolupada per a Android i per a iOS. Clar, si teniu un mòbil amb un sistema operatiu que no és ni l'un ni l'altre, De totes maneres, us volem fer una mica de pinzellada perquè és un dels bucs insígnia d'aquesta marca.
Sí, i deixant de banda aquests peros, són mòbils amb prestacions molt bones. Tenim primer tenim tres models. Comencem pel Huawei Mate 70, el Huawei Mate 70 Pro i el 70 Pro Plus.
A més, diuen que potser n'hi afegiran un altre, un quart, que serà l'RS Ultimate. Sí. Que aquest encara està per veure, ja?
Sí, és una edició que hem vist en altres models. De moment, sabem segur que portaran una CPU Kirin 9100 de High Silicon, una versió també pròpia de CPU, que ha de oferir bones prestacions, tot i estar fabricat només a 6 nanòmetres, que no és...
No és dolent, tampoc, però, clar, comparació al que estem veient avui en dia, doncs...
Sí, altres fabricants ja van als 3 i clar. Fins i tot l'any que ve saltarà als 2.
Però ells estan on estan pels vetos, o sigui, no és que no en sàpiguin més, sinó que és que no poden fer més perquè les patents que estan registrades per fabricar a menys nanòmetres doncs estan signades a Amèrica i no les poden fer anar perquè hi ha un veto. Bueno, són especificacions. En principi serà una configuració, ens diuen, similar a dispositius d'alta gamma d'altres companyies, però anirà així, anirà a 6 nanòmetres. Això suposo que els significarà un major consum per al telèfon. Hauran d'optimitzar l'estalvi de bateria d'una altra manera.
Sí, bueno, quan sapiguem més coses d'aquests nou Huawei Mate 70, us ho explicarem.
De fet, si el 26 de novembre s'han de presentar, no falta tant. També us volem comentar breument una cosa que ja us havíem explicat fa uns dies, i és que l'aplicació Google Gemini ja està disponible a l'iPhone. Us vam dir que arribaria i ja la tenim aquí.
Sí, la intel·ligència artificial de Google, la Gemini, segueix avançant per arribar a més i més usuaris. De moment ho trobarem ja disponible com a assistent personal dintre dels mòbils iPhone, dels Apple.
Què ens permet tindre el Google Gemini amb un iPhone? Doncs tindre converses fluides amb ell o demanar-li que ens ajusti qualsevol cosa que tingui a veure amb les aplicacions de Google, perquè sí, interactua amb les aplicacions de Google. Podrem dir-li que ens faci un correu, que ens busqui això al Maps, que ens posi aquest vídeo a YouTube, no?
Crear imatges.
Fins i tot, ens permetrà crear imatges. Vaja, una mica fer-li la competència a altres que ja hi eren.
Com ChatGPT.
Mm-hmm. Què és el que hem de tindre present? Doncs els que vinguin d'Android han de saber que això ja fa dies que ho tenen. Però, clar, aquí la gràcia està en que és de Google i que arriba com a aplicació als dispositius iOS. Una altra bona notícia, perquè no ens caldrà donar toms a vegades a fer aquestes coses tan senzilles com crear àlies de correu per registrar-nos en algun servei o en alguna aplicació. Sembla que Gmail està preparant-ho tot perquè en alguna de les properes versions ho tinguem disponible.
Sí, Google treballa en una nova funció per a Gmail, que n'anomenen Shieldmail o correu blindat, que permet als usuaris crear àlies de correu electrònic sense registrar altres serveis que ens permeten crear àlies de correus o correus per utilitzar temporalment.
És allò de que dius, m'he de donar d'alta en una pàgina i em demanen un correu electrònic, però és que no hi tornaré mai més.
I després... no vull donar el meu, que després només m'havien spam.
Mm-hmm. Doncs ens permetrà això, eh? Directament des del propi Gmail podrem crear àlies i pam, ja ens evitarem després de que ens enviïn l'spam perquè aquest àlies acabarà destruint en el moment que nosaltres vulguem.
Sí, bàsicament ens permetrà crear adreces de correu aleatòries i úniques. No han d'existir, eh?
Doncs ja ho sabeu, és una funcionalitat que està preparant Gmail, ben aviat estarà disponible per a tothom. I també abans d'entrar a parlar de videojocs, us volem comentar al programa d'avui que Instagram està provant una funcionalitat que permet restablir les recomanacions de contingut. I això també és interessant de saber-ho.
Sí, amb aquesta possibilitat, l'aplicació propietat de Meta busca que tots els usuaris que siguin majors o menors d'edat tinguin experiències segures, positives i apropiades per a la seva edat.
Vaja, sigui tant per l'edat com sigui pel contingut, que un dia estàveu buscant no sé què i ara, a partir d'ara, la majoria de recomanacions sempre us venen sobre no sé què. És allò que diu l'algorisme, no? Allò que tot, sí. Aquesta paraula que fan a tothom ara, ja, que tothom coneix. L'algorisme, és que l'algorisme...
L'algorisme m'està mostrant tota l'estona, doncs bé, serà com fer un reset a l'algorisme del que veieu. I, per tant, bueno, com a mínim, és una iniciativa força interessant.
D'aquesta manera, què és el que aconseguirem? Si el vostre Instagram està ja viciat, per dir l'algoritme, el vostre Instagram està viciat i sempre us ensenya coses que tenen a veure amb futbol, perquè una vegada vau buscar alguna cosa i sempre tot acaba girant entorn al futbol. Dius, ja no vull saber res més de futbol. A mi no m'agrada el futbol i no sé per què ho vaig buscar un dia i ara tot va aquí. podem fer un reset i tornarem a començar de zero, a partir dels contactes que tinguem i a partir dels continguts als que prestem més atenció.
Sí, aquesta eina, que s'implementarà properament a nivell global, encara no hi és, es basa en les funcions que Instagram ja ofereix per permetre que les persones seleccionen el que veuen a les seves recomanacions, utilitzant el botó de m'interessa que està situat a les publicacions afegides a la pàgina Explorar.
Doncs sí, aquesta opció la teníeu. Què és el que ens diu Instagram? Doncs fins i tot ens diuen de que hi ha també l'opció de no m'interessa. Però, clar, hauríem d'anar passant post per post que ens vagi mostrant per dir no m'interessa, no m'interessa, no m'interessa, per intentar modificar l'algoritme. Vaja, si la destrossa és molt gran, jo em sembla que és més apropiat això.
Fer un reset.
Fas un reset i allò de... És que l'ordinador fa el ruc, no? Apaga-li i torna-li a encendre a veure si s'arregla. Doncs seria el mateix.
La solució dels bons informàtics.
Sí, sí, seria aquesta, eh? Doncs agafes l'Instagram, fas un reset, l'únic que t'hi conservarà és el que tu has publicat i les amistats que tens. Però, a més, els continguts tot començaran com si no haguessis consultat mai res. Anem a parlar ja de videojocs. Vinga, va, entrem a la secció més jugaire d'aquí del programa i comencem parlant de Minecraft.
Sí, us parlem d'una pel·lícula, no d'un videojoc, però és una pel·lícula que està basada en un videojoc clàssic, típic, dels més populars que hi ha, com és el Minecraft, i per tant us ho volem anunciar, que el 4 d'abril sortirà aquesta pel·lícula. S'ha pogut veure aquesta setmana el segon tràiler i sembla ser que està convencent els fans.
Vaja, ja està bé, no? No és la primera vegada per això que passa. Hi ha moltes de pel·lícules que han tingut fins i tot sagues i que han començat als videojocs. No va sempre que el videojoc genera pel·lícules, sinó que va a vegades, moltes vegades, pel revés. No sé, ara a mi em ve el cap des de Resident Evil a Uncharted, no?
O World of Warcraft.
O World of Warcraft.
Sí, comentaus que amb aquesta pel·lícula veurem el protagonista de Minecraft, que és l'Steve, interpretat pel popular actor Jack Black. I bàsicament, diguem que aquí entrarem al món del Minecraft i veurem les aventures que li passen.
Doncs ja ho sabeu, si voleu, sou fanàtics del Minecraft, perquè no veure la pel·lícula, i si no ho sou, potser a la millor s'acaba picant el cuquet, no?
Sí, sobretot segurament serà una pel·lícula apta per als més petits.
De totes maneres, Jordi, ara algú dirà, doncs mira, per aquestes festes l'anirem a veure. No, encara falta, s'estan veient els primers tràilers.
Sí, falta.
Això parlaríem de cara a l'abril, s'hauria d'estrenar. I no sabem si és de data d'estrena mundial o només als Estats Units. O sigui, encara...
Esperem que sigui mundial.
Esperem, perquè si no ens n'aniríem a l'estiu, quasi bé. Més coses, més notícies en breu, abans de començar a parlar de jocs de la setmana, i en aquesta hem de recordar-vos que ni avui és l'April Fool's Day, ni és els innocents, ni és cap cosa rara, però... Jordi, la notícia és com a impactant, no?
Sí, males notícies pel darrer joc de Fórmula 1, que ha estat un fracàs rotund en vendes, i s'informa que han cancel·lat el Fórmula 1 Manager 2025. Us parlem, no, del F1 normal, per dir-ho així, del joc de simulació oficial arcade de Fórmula 1, sinó del Manager, del que s'anomenava F1 Manager 24.
Sembla estrany, Jordi, perquè sembla que ha de ser una cosa, la Fórmula 1 té certa tirada a nivell mundial, no?
I, la Fórmula 1 té molta tirada.
Que està molt bé jugar i competir, però també hi ha d'haver molta gent que, igual que al futbol li agrada fer management, hi ha d'haver molta gent que li agradi doncs, portar la seva escuderia i amunt i avall.
Sí, potser, diguem que havia sortit aquest any, no fa massa, us ho vam explicar amb aquest programa i tot, l'F1 Manager, que era un joc de simulació on bàsicament nosaltres podíem portar el control d'una escuderia i des de conduir el nostre Fórmula 1 fins a realitzar qualsevol gestió dintre de l'escuderia.
Doncs sembla que no ha acabat.
No ha calat i les ventes han sigut molt dolentes.
Doncs fins al punt de que els desenvolupadors hagin decidit, en principi, cancel·lar la producció de la versió de l'any vinent. Potser no cal un cada any, tot i que sembla que té més sentit que mai, no? Un programa de management, perquè sempre les escuderies hi ha canvis, hi ha pilots que van d'aquí cap allà, i no sé, però bueno, sí. No ha acabat d'agradar. Anem a parlar de jocs de la setmana. Vinga, jocs als que puguem jugar. El primer és un joc amb majúscules, d'aquest que ja forma part de la història de la informàtica, quasi bé. Microsoft Flight Simulator.
Sí, us parlem d'un videojoc que pràcticament fan anar els pilots, no?, quan s'entrenen per pilotar un avió. I és que la realitat i la simulació del que ha sigut sempre del Flight Simulator és absolutament real. És un joc que, evidentment, us pot agradar molt o us pot agradar poc. No trobareu un joc arcade fàcil de poder pilotar un avió o qualsevol jet privat. Bàsicament és un joc simulador, complex i molt difícil d'utilitzar, però serà el més real que podreu tindre mai de simulació de vol.
Vaja, si us voleu sentir pilots, ha de ser aquest. El de més és tot, bueno, jajajaja, però aquest sí que és el que fa sentir-vos com si fóssiu un autèntic pilot I, lògicament, parlem de complexitat, perquè no és allò de si apreto aquesta tecla volen mal l'avió, si apreto aquella volen rere. No,
no, no, no, és realment complicat. És a dir, el més semblant que serà pilotar un avió ho trobareu amb un Flight Simulator 2024. A més, comentar que aquest any, com a novetats, Microsoft ha volgut anar una mica més enllà de la simulació purament dita i ens afegirà un munt de tasques d'aviació que ens manaran. Per tant, podrem anar a fer rescats, podrem realitzar tasques d'agricultura, podrem realitzar tasques de transport, entre moltes altres. Per tant, bueno, diguem que han intentat donar-nos més diversió dintre d'un joc que és simulació.
Diguéssim, a part de simular, no és allò simplement agafar l'avió i enlairar-se perquè si, ah, mira que bé, hi ha el pilot, o si no, vale, l'estàs pilotant, però per què? Perquè avui estàs fent això, has de transportar això d'aquí a allà, o has d'anar, per exemple, a fumigar camps i has de fer vols rasants per a...
Sí, perquè no només pilotem un avió, no, per un pilot, un avió comercial on transporta persones.
Sí, sí, doncs ja veieu, les opcions són moltes per un joc que tenim disponible, lògicament, per a les plataformes on Microsoft és estrella.
Sí, recordem que estarà disponible per a PC i Xbox. I també vam explicar en aquest mateix programa que els requisits no seran baixos, perquè ja vam comentar que es necessitava 64 GB de memòria RAM per fer funcionar aquest videojoc.
Doncs és el que tenen les simulacions. Si vols que siguin reals, doncs són exigents.
Sí, bàsicament, per moure els amplis i complexos escenaris reals del Flight Simulator, doncs necessitem molta RAM.
Més propostes, vinga, va. Anem a l'Stalker 2. I ara aquest, un joc que ens promet també diversió, si us agrada, els escenaris post-apocalíptics, quasi bé.
Sí, a més està basat en Heart of Chernobyl. Bàsicament, ja us podeu imaginar què passarà amb, diguem, on va haver una explosió nuclear.
Uh-huh. Doncs aquesta és la idea, tornar al cor de Chernobyl i trobar aquesta zona assolada per la radiació. I tindreu una sèrie de missions.
Sí, amb aquest Stalker 2 ens trobarem amb un joc shooter en primera persona, on també, a part de trets, haurem d'explorar i sobreviure. Fins i tot hi trobarem tocs de RPG i tot això amb uns escenaris més que espectaculars.
Doncs un joc, Jordi, que tenim, a més, disponible per a tota plataforma vivent,
Sí, recordem que la primera versió de l'Stalker, l'original, ja està considerat com un joc de culte. Per tant, s'espera molt d'aquest Stalker 2 i el podrem disfrutar amb qualsevol plataforma, com ha comentat l'Oriol, a partir del 20 de novembre, és a dir, d'avui mateix.
O sigui, quan diem qualsevol plataforma vol dir que també és per a Nintendo Switch.
Curiós.
Curiós, sí. Per la tipologia de joc, per la temàtica de joc, no és dels que habitualment arriben a les Nintendos. Més propostes. La següent s'anomena The Devil Within.
Sí, sí, us parlem d'un videojoc on el món ha estat destruït i la majoria dels éssers vius han esdevingut esperits malignes que passen d'un lloc a l'altre. En aquest escenari, nosaltres haurem d'agafar el control de l'únic guerrer per poder curar el món i salvar el món, gràcies a la seva habilitat d'absorbir les ànimes. Les podrem utilitzar per millorar les nostres habilitats amb l'espasa i el tret. Ens tocarà tindre paciència perquè no és un joc de matar d'un sol cop i els enemics poden arribar a ser tan durs o més que nosaltres mateixos. Per tant, bueno, un joc amb aquestes premisses, bàsicament, podrem disfrutar.
Un joc que arriba per a ordinador, Nintendo Switch i per a les dues PlayStations. Més propostes d'aquesta setmana? Tenim encara una més, s'anomena Abouet.
Sí, us parlem d'un videojoc que és un joc de rol, d'acció, de fantasia, on trobarem dracs, màgia i masmorres. Estarà disponible per a PC i Xbox i està editat per la mateixa Microsoft. Abouet és un RPG d'acció i fantasia, per tant, és divertit. Estarà ambientat amb el món fictici d'Eora, de la franquícia de Pillars of Eternity, i nosaltres, amb l'argument d'aquest videojoc, som un enviat de les llunyanes terres d'Aedir, que ha d'investigar el rumor sobre una plaga en expansió. Per tant, descobrirem que hi ha una connexió amb la pròpia Terra i que hi ha un secret que amenaça de destruir-ho tot. Serem capaços de salvar l'illa i la nostra ànima de les amenaces que les volen destruir? Pues bé, amb aquest argument, Abouet està sent un dels grans èxits de la saga Pillar of Eternity.
Doncs ja ho sabeu, si voleu jugar en aquesta proposta, un joc que tindrem disponible en principi per a PC i per a Xbox.
Sí, sí.
Doncs una més que bona proposta per als jugadors que vulguin seguir amb aquest estil característic Obsidian.
Sí, és un joc sobretot de rol RPG i d'acció.
Mm-hmm. aquestes són les novetats que teníem per aquesta setmana, però sempre us posem en radar alguna pròxima estrena. I la pròxima estrena avui també porta un nom que segurament tots coneixereu. És el Doom.
Sí, us parlem d'un nom mític, d'un nom en mayúscules, com s'anomena Doom, The Dark Age. Bàsicament és un videojoc, un shooter, que ha de sortir properament, al 2025, no tenim data, i que estarà disponible per a PC, per PlayStation i també les Xbox.
Doncs per què voldríem jugar al Doom amb una nova versió? Doncs perquè suposem que ens portarà més encara, més Doom que mai, no?
Sí, Doom és un joc, per exemple, que també ha saltat a la gran pantalla, és a dir, ha sortit com a mínim una pel·lícula de Doom. I per tant, us parlem d'un joc mític que fa molts anys que van sortir les primeres entregues, és un joc d'acció, primera persona, shooter, i bàsicament medieval, i trobarem també un munt de monstres. The Dark Age és un shooter en primera persona que serveix de prequela als aclamats Doom del 2016 i el Doom Eternal.
Doncs és una prequela, Jordi, eh? És curiós.
Sí, bàsicament, per tant, ens situarem amb l'aventura abans d'un dels Dooms que va sortir, que és el del 2016. Els Dooms originals són encara anteriors.
Sí, els Dooms originals...
No sé si són del 2000 o por ahí.
Sí, sí, però la història potser aquí està més treballada. Els Dooms originals potser sí que era més anar i matar, eh?
Sí, sí. Bueno, bàsicament, el llegendari guerrer Matadimonis, que lluita incansablement contra l'infern, ens trobarem amb aquesta prequela feta pels desenvolupadors originals, ID Software i Bethesda. Uh-huh.
Doncs l'esperarem, però encara l'haurem d'esperar una temporada. Doncs amb això ara sí arribem al final del programa d'avui, Jordi. Avui recordem també que teniu un concurs en marxa que ho donen a la web de Coms Online. Només cal anar a la web de Coms Online i deixar la vostra participació. És fàcil.
Sí, participeu, les preguntes eren fàcils, estava basada en un videojoc i teníeu quatre opcions.
A més, és que donant quatre opcions és relativament fàcil. I fet això, recordat el tema del concurs, només dir-vos que ja hem acabat. El programa d'avui s'ha exhaurit i ens trobem la setmana que ve amb més continguts. Que tingueu molt bona setmana.
Bona setmana.
Adéu-siau a tothom.
Adéu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.